Economia al dia.
Tot i que Barcelona ocupa una posició privilegiada en el rànquing de ciutats amb més qualitat de vida, per contra, perd pistonada en ser la preferida de les grans empreses europees per ubicar els seus centres de decisió. Segons el darrer informe de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield, la capital catalana ha passat de la quarta a la cinquena plaça, superada per Brussel·les. Des de la capital europea, la nostra corresponsal Griselda Pastor explica alguns dels motius que li adjudiquen aquest posicionament.
Bona tarda. A 1:20 per tren d'alta velocitat de París i a 2:30 de Londres, la centralitat geogràfica de Brussel·les sobre la carta del territori europeu és una de les més grans avantatges que ofereix la ciutat. 79.000 empreses estan donades d'alta, el 70% són del sector de serveis, perquè 30.000 funcionaris i 15.000 lobistes reconeguts són molta gent, amb sous interessants, que van des dels 3.000 euros fins als 18.000 euros mensuals. Molts diners, sí. I és que les institucions europees són l'altre punt important a favor de Brussel·les, amb una població que s'apropa al milió i una oferta de pisos, de lloguer i de baixos comercials en moviment continu i a bon preu. Arguments que poden compensar, és evident, la pluja i el mal temps.
En aquest rànquing, Londres encapçala el llistat i, per tant, és l'opció més desitjada de les ciutats europees per fer negocis. Begoña Arce, corresponsal de la cadena SER a la capital anglesa, ens explica els factors que la fan tan atractiva.
Si el mundo de los negocios internacionales prefiere instalarse en Londres, es en primer lugar por la presencia de la City. Este es el mercado financiero más importante del mundo junto a Wall Street en Nueva York. Londres tiene además una red de comunicaciones muy potente, posee 5 aeropuertos, está muy bien comunicada nacional e internacionalmente. Un factor que cuenta mucho es la lengua. El inglés es el idioma internacional de los negocios, gente de todo el mundo se entiende hablando inglés y crear una empresa, instalarse en Londres, es por esta razón más fácil que en otros lugares. Un factor que no se puede olvidar tampoco es la tradición, la larga experiencia que desde hace siglos tiene Londres como centro comercial. Es en parte herencia de lo que fue el Imperio Británico. Eso hace que sea muy fácil encontrar personal capacitado de cualquier nacionalidad a cualquier nivel y que este sea el centro y el vínculo con economías emergentes como la India o como China. Y está por último la familiaridad. Todo el mundo conoce Londres, ha estado alguna vez, ha venido a estudiar. Es una ciudad cosmopolita, con una vida cultural y artística muy rica, donde es apetecible realmente instalarse.
I a partir d'aquí ens preguntem què ha de fer Barcelona per continuar competint amb les principals ciutats de referència europees. Saludem a Salvador Estapé, economista i gerent del Departament Sector Públic, Sector Privat d'IESI. Molt bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Eugeni Osaka, director de recerca del CET, Universitat de Turisme i Restauració de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, Eugeni.
Bona tarda.
Segons el vostre entendre, per què Barcelona ha perdut atractiu i influència per a les empreses estrangeres? Eugeni.
Bé, en tot cas, potser per començar hauríem de matitzar si realment ha perdut atractiu. En tot cas, el que sí que estem parlant és d'un estudi, que és important, que és interessant, que es fa anualment, que és veritat que es té en compte per moltes institucions i per empreses, i bé, en aquest cas concret sí que estem parlant de que ha perdut una posició. De totes maneres, per començar, el que sí que diria que no és l'únic estudi, diríem que hi ha unes 7, 8, 10 ciutats que normalment són les que, deixant de banda les tres primeres, que habitualment se les reparteixen entre Londres, París i Frankfurt d'una manera, podríem dir-ne, quasi tradicional històrica, i per tant diríem que més enllà de que evident que hi ha coses que es poden millorar, el fet de passar del quart al cinquè o del cinquè al sisè o al quart no és massa rellevant.
Sí, és important destacar que Barcelona està entre les 5 primeres. Estem competint amb ciutats, insisteixo, com Londres, París, Frankfurt, Brussel·les, és a dir, déu-n'hi-do el posicionament que té Barcelona. És a dir, Barcelona està de moda més per la qualitat de vida que no pas per ser una ciutat de referència en la decisió de negocis.
Bueno, sí, és evident que el rànquing aquest és un de molts rànquings, i Barcelona sempre ha estat situat en els darrers 20 anys, va passar de la posició 11 a la quarta, i ens hem mogut de la quarta i la cinquena. I a més, en molts casos, si veiem també les ciutats que hi ha, moltes són capitals d'estat. Barcelona és de les ciutats no capitals d'estat que es col·loca dins de les principals ciutats. L'atractiu de Barcelona segueix sent la qualitat de vida per als treballadors d'aquestes empreses que es volen localitzar a Barcelona. Aquest, sens dubte, segueix sent el punt més fort. En canvi, hi ha altres aspectes més relacionats amb connectivitat, per exemple, que encara són assignatures pendents.
Entenc que aquest terme de la qualitat de vida, Eugeni, està més relacionat amb el que seria també l'explotació d'un dels sectors més dinàmics no només de la capital catalana, sinó del conjunt del territori català, que és el turisme. Però és suficient això?
Home, no és suficient, però sí que és un tema molt important i nosaltres mateixos, quan realitzem estudis des del CET o fins i tot participem en qualsevol tipus de fòrum, a nivell internacional són temes que els veiem que són importants a l'hora de prendre una decisió, no? Sí que és veritat que més enllà d'això hi ha un altre tema que és molt, molt important, és a dir, tu ho has comentat, jo no parlaria tant només d'estar de moda, sinó la força que té la marca Barcelona. Sumada a altres, però vull dir, això és un element molt, molt important, a nivell turístic és fonamental, però entenc també que del que estem parlant com a possibilitats, diguem, de diferents tipus de negocis i models de negoci de ciutat, doncs també és un element que ajuda i reforça.
Una pregunta que faig extensible tant al Salvador com a l'Eugeni: en què és competitiva Barcelona en relació a Londres, París, Frankfurt i Brussel·les? Després m'agradaria també que m'expliquéssiu en què no és competitiva. Comencem per la part positiva, Eugeni.
Jo crec que és competitiu sobretot amb tot el que fa referència possiblement a determinades infraestructures, i aquí hauria de matitzar de quines infraestructures parlem. Infraestructures com oferta hotelera, infraestructures com serveis, infraestructures com el que podria ser capacitat o possibilitat d'oficines. Jo diria que amb aquests temes Barcelona és força competitiva i per tant és un dels elements, no l'únic, però dels quals junt amb el que comentava abans, doncs fa que en fi, sigui ser una ciutat molt atractiva des d'aquest punt de vista.
Segons el teu entendre, Salvador?
Jo crec, torno a insistir, que a veure, Barcelona no està en la Lliga de Londres.
No està a la Champions League.
No està a la Champions League. I aleshores això... I aquí jo m'aniria, per exemple, a altre tipus de rànquings, alguns d'ells que estan cada cop sent tinguts més en compte, com per exemple de la revista Monocle, que parla d'altre tipus de ciutats, ciutats com Múnich, Copenhague, Zúrich, Viena, Helsinki, Honolulu, Melbourne, són ciutats que potser són més les ciutats de la Lliga de Barcelona. Jo no m'obsessionaria amb comparar-nos amb ciutats com Londres o París o Nova York, perquè no són de la mateixa dimensió ni molt menys que Barcelona.
Si analitzem els punts febles que té Barcelona a partir d'aquest estudi que estem agafant com a referència, ens fixem que, per exemple, hi ha elements com la disponibilitat de personal qualificat, la qualitat de les telecomunicacions o el coneixement dels idiomes, entre d'altres aspectes. Si voleu, ens fixem en el personal qualificat. Això hem d'entendre que és un punt feble que s'ha de corregir el més aviat possible, no, Eugeni?
De manera absolutament...
I on les universitats hi teniu un paper fonamental.
Les universitats i les escoles de negocis. Jo crec que aquí tenim un paper clau. Entenc que les diferents administracions han de posar els cinc sentits, i si són més encara millor, amb aquest tema, perquè és veritat que a vegades fins i tot sumat al hàndicap d'idiomes, entenent que no és el mateix a vegades tenir llengua materna l'anglès que no tenir-la, i per tant això pot jugar a vegades com un punt més negatiu que positiu, però sí que és veritat que el fet d'intentar formar gent cada cop més competitiva en aquest món global doncs és absolutament necessari.
Ara ens fixem en aquest apartat que també comentava de la qualitat de les telecomunicacions, Salvador, i el coneixement d'idiomes, dos factors fonamentals.
Jo diria que el coneixement d'idiomes és fonamental, sí. I més, tornar a insistir, si persona no està en aquesta lliga, si aspirem a poder ser-hi encara que sigui de prop, l'anglès és fonamental, és un requisit sine qua non. Més enllà, evidentment, que la formació és fonamental, que també buscar gent amb aquest perfil més global, amb una major mobilitat, que no tingui por a moure's, ni li costi moure's del seu lloc, però sense l'anglès ens serà molt difícil. I si veiem, per exemple, països d'un tamany semblant que tenen llengües que són llengües que serveixen només per comunicar-se internament, com pot ser Holanda, com pot ser Dinamarca, com pot ser Suècia, com pot ser la mateixa Finlàndia, totes elles tenen un nivell d'anglès que està a anys llum del nostre. Si volem ser una ciutat atractiva per la localització d'empreses i per fer empreses, fer negocis internacionals, jo posaria en primer lloc, sens dubte, l'anglès. I a l'aeroport l'altre també és
sí,
important.
Sí, l'altre tema molt important a comentar.
Vols fer alguna reflexió al voltant de l'aeroport?
Bé, abans de l'aeroport, fins i tot per incidir, per insistir encara més en el tema dels idiomes, nosaltres, per exemple, des del CERT, com universitat, en aquest sentit, el propi grau en turisme que estem fent trilingüe, és a dir, vull dir, hi ha un nombre important d'assignatures que es farà en anglès, com a llengua vehicular, no? Per tant, entenem que més enllà de decisions que puguin prendre les administracions, nosaltres, com a podem dir-ne institució, que hem d'intentar formar persones, això ens ho hem de prendre molt seriosament i crec que hi ha un nombre important d'universitats i empreses que ho estem fent.
Fixem-nos ara en el valor de la imatge que tenen aquestes ciutats. Fem una comparativa del valor de marca que pugui tenir Londres, París amb Barcelona.
Sí, bueno, crec que també recentment es va presentar arran també dels treballs de la comissió de prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, un treball sobre la marca Barcelona, i la marca Barcelona doncs està situada a nivell internacional en primera línia. El que passa també s'ha de mirar una mica quins són els atributs que hi ha darrere d'aquesta marca, no? Aleshores, Barcelona i negocis no van de la mà. Si estem parlant aquí sobretot d'aspectes més relacionats amb el món econòmic, empresarial i dels negocis, la marca Barcelona no està associada a aquest aspecte. Sí que és evident que si tu vas pel món i parles de Barcelona, tothom coneix Barcelona, però no s'associa als negocis.
Completament d'acord amb aquest tema, i de fet jo l'únic que voldria en tot cas afegir al que comentàvem abans, que nosaltres fins i tot quan fem tractaments d'aquest tipus, però més des de l'àmbit turístic, transversal però turístic, és que com comentava en Salvador, per nosaltres i per molta gent, Londres i París, jo no sé si diria que juguen a la Champions League, però juguen a una altra divisió que la resta no té res a veure en aquest sentit, no? Sobretot aquí perquè ens estem focalitzant amb ciutats amb atractiu a nivell de negocis, però és que turísticament és exactament igual. Les xifres de Londres i París estaran en llum de qualsevol altra ciutat europea, no? Jo, si em permets, abans comentàvem, has fet un incís sobre el tema de l'aeroport, no? No hem d'oblidar que l'estudi del que estem parlant és un estudi fet des d'Europa per europeus, per ciutats europees. Val? I per tant un dels elements que surt com a positiu o destacable de la ciutat de Barcelona és les infraestructures, en aquest cas de comunicacions i en aquest cas l'aeroport. A nivell europeu no hi ha cap mena de dubte, i sobretot amb la nova terminal doncs encara més, però no és així si ho mirem de manera global o de manera mundial. És a dir, quan ho mirem de manera mundial i sobretot mirem els mercats emergents que en negocis són molt importants com és Àsia, aquí sí que això que és un punt positiu quan parlem d'Europa, quan parlem d'Àsia es converteix en un punt negatiu. Hi ha un problema important d'enllaços directes des d'Àsia cap a Barcelona.
Ja per acabar, vull que feu el vostre propi rànquing. Agafeu les tres primeres ciutats que considereu més atractives tant des de la perspectiva de qualitat de vida com des de la perspectiva de negocis, que és a partir dels indicadors que s'ha fet aquest llistat de principals ciutats europees que estem comentant. Quin és el teu rànquing, Salvador?
Doncs em sap greu ser molt poc imaginatiu, però realment els tres jo posaria Londres, París i Frankfurt.
Doncs mira,
distorsiona amb algú.
No, escolta, si parlem a nivell de negocis seria molt gosarà per part meva no dir que Londres, París i Frankfurt ho són. Ara bé, com vull creure que en un futur alguns dels temes que hem parlat i sobretot doncs, aquest posicionament a nivell de gran destinació turística i gran focus cultural, vull creure que en aquest punt Barcelona podria, a lo millor a mig termini, aspirar a ocupar el lloc de Frankfurt. Però és més un desig que una realitat actualment, eh?
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta ocasió a l'Economia al Dia per parlar del potencial que tenen les ciutats en l'àmbit dels negocis. Sobretot ho hem intentat analitzar des de la perspectiva de la proximitat de la ciutat de Barcelona. Gràcies en aquesta ocasió per ser nosaltres a Salvador Estapé, economista gerent del Departament del Sector Públic, Sector Privat d'AIS, Geni Osaka, director de recerca del CET, Universitat de Turisme i Restauració de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda a tots dos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.